Gaià amb Gerard Baller.
Bona nit, són 11:15. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 11 d'agost. Ronald Araujo, i ningú més de moment. Araujo és el primer futbolista del Barça inscrit dels 8 que hi havia pendents des de fa setmanes. Ara en falten 7. Gundogan, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Abde, Iñaki Peña, Marcos Alonso i Íñigo Martínez. 7 que en són 6, perquè Íñigo Martínez serà baixa aquest cap de setmana. No podrà jugar al camp del Getafe, encara arrossega, o d'alguna manera encara està ultimant la seva recuperació de la seva fascitis plantar, i per tant no podrà jugar i la seva inscripció no corre a pressa. Això a grans trets. Dit això, a banda d'Araujo, la pregunta ara, que segurament molts de vosaltres us estareu fent, és si hi haurà més inscrits abans del partit de diumenge contra el Getafe. Tot indica que sí. Marc Grau, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Quina és la situació ara mateix?
Ara mateix, gràcies a l'acord que el Barça ha fet oficial aquest migdia per revendre una part de Barça Studios i a la sortida confirmada ja fa un parell de dies de Franquesi, el Barça ja ha pogut inscriure Araujo i tot apunta que podrà inscriure en breu a Ilkay Gundogan i a Oriol Romeu. Ara bé, si no es concreta abans de diumenge la venda de Dembélé, sembla difícil que el Barça pugui inscriure a tots els jugadors pendents. Amb l'acord fet oficial avui, el Barça cobrarà 120 milions d'euros, dels quals rebrà 60 abans del 31 d'agost. Això sí, aquests 60 milions, que la Lliga valida per inscriure jugadors, no s'han cobrat de cop, no s'han cobrat tots avui. Es farà al llarg de les properes setmanes. A no ser que canviï la situació demà amb el que el Barça ha cobrat fins ara. I si no es ven a Dembélé, Xavi té difícil comptar amb tots els futbolistes que encara no estan inscrits pel partit de diumenge. Això sí, Araujo ja està inscrit, Gundogan i Oriol Romeu estan a prop també de poder completar la inscripció.
Això pel que fa a les inscripcions d'aquesta revenda d'actius, per dir-ho d'alguna manera, perquè no es ven bé una nova palanca, en parlarem amb l'Ivan Cabeza, economista i professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona. Què suposa també aquest acord pel Barça? És una bona notícia a llarg termini, més enllà de les inscripcions dels jugadors, que ara mateix és evident, a curt termini és el que més preocupava. Són algunes de les preguntes que també ens farem en tertúlia amb el Juan Irigoyen avui, el Pol Ballús i el Francesc Latorre. Amb ells també debatrem sobre la possible arribada de Neymar. De fet, aquesta nit us donarem la informació que nosaltres tenim a dia d'avui sobre el possible retorn del brasiler. Perquè sí, és possible. Així ho creuen des del club i, per tant, nosaltres us explicarem com està la carpeta de Neymar, que hauria de ser la última o una de les últimes en tancar-se aquest estiu. Pas a pas, primer les inscripcions, de moment, ja us hem explicat, només Ronald Araujo, a aquesta hora de la nit, inscrit al web de la Lliga. El mercat de fitxatges s'accelera quan oficialment comencen les temporades. Se sol accelerar i avui ha començat oficialment la temporada 2023-2024 a Espanya, a Anglaterra i a França. Comencem pel que ens toca més de prop, per la Lliga Espanyola, que ja té el primer resultat definitiu. Àlex Esteban, bona nit.
Bona nit, què tal?
Com ha acabat aquest Almeria-Rayo Vallecano, doncs, el partit que inaugurava la Lliga?
Almeria 0, Rayo Vallecano 2, dos gols de penal. El primer l'ha fet Isi Palazón i el segon Enteca.
I en joc des de les 10 de la nit, un altre partit, en aquest cas entre dos clàssics del futbol espanyol, Sevilla-València, el Sánchez-Pizjuán.
36 graus al Pizjuán, eh? De moment, minut 31 ara mateix, a la pausa d'hidratació, Sevilla 0, València 0. Millor, ha començat millor el València, però el partit està una miqueta més igualat.
31 de la primera, amb aquesta pausa d'hidratació i amb afegits llargs que ja estem veient, evidentment, en aquest inici de Lliga. Els anirem controlant, tenint en compte aquesta, d'alguna manera, nova manera de fer que ja s'ha instaurat al futbol europeu després de que en alguns mundials es posés en marxa. Sevilla 0, València 0, per tant, partit en joc, n'estarem pendents amb l'Àlex. Demà qui debutaràs al Girona a les 5 de la tarda, al camp de la Reial Societat, en directe a RAC1. Amb baixes, però amb Dobic, el davanter ucraïnès, que ja està inscrit a la Lliga, estem pendents a aquesta hora de la inscripció de Yangel Herrera. Si no, no té baixes al mig del camp, encara no ha fitxat el substitut d'Oriol Romeu, i Angel Herrera a aquesta hora de la nit encara no està inscrit, però sí forma part de la convocatòria de Mitchell. Avui que la gran revelació de la temporada, el jove Justin García ha renovat el seu contracte fins al 2027. Després en parlem amb l'Agut i també demà a partir de 2:15 de la nit en directe a RAC1, Atlètic Club de Bilbao, Real Madrid, amb l'únic confirmat com a porter titular. També escoltarem, durant aquest Tu diràs, l'entrenador madridista Carlo Ancelotti. Això a primera, a segona també ha començat la Lliga, amb un resultat definitiu i un altre partit en marxa, Àlex.
Doncs sí, ha acabat la Morevieta 1, Llevant 1. Hi ha primera polèmica amb el VAR. En tot cas, l'àrbitre ha anat a veure al VAR un gol perquè per unes possibles mans i ha desdit el VAR. Per tant, ha reafirmat la seva decisió inicial. I ara mateix al descans hi ha el Valladolid 1, Real Sporting 0.
Mentrestant, a Anglaterra, el vigent campió, el Manchester City, és l'encarregat d'iniciar la Premier d'aquesta temporada. Ho està fent, de fet, ara mateix al camp del Burnley. Com li va, Pau Bonastre?
Doncs està guanyant per 0-2 amb un doblet d'Erling Haaland que ha anotat el primer temps. Ha trigat 4 minuts a fer el primer gol de la Premier 2023-2024 i deixen destacar la segona diana que ha fet, que l'ha clavat a l'escaire amb un xut des de l'interior de l'àrea. La nota negativa pels interessos del City ha estat la lesió de Kevin De Bruyne. Guardiola l'ha hagut de substituir el 23 de la Primera i ha fet entrar a Kovacic, una de les cares noves d'aquest estiu que no ha estat titular. Tampoc han jugat d'inici Guardiola i Grealish. Per altra banda, Cancelo, un dels noms que s'ha relacionat amb el Barça, ha quedat fora de la convocatòria. Qui sí que està jugant des del principi és Bernardo Silva. El Burnley, per cert, hi juga Luka Koleosho, ex de l'Espanyol, que ha estat substituït fa una estona, el 15 de la segona.
Burnley 0, Manchester City 2, li surt barat al City el fitxatge d'Erling Haaland, que ja es va fer un fart de fer gols la temporada passada i que ha començat igual amb un doblet en aquesta. Per cert, allà el partit inaugural és el del campió, no és un Almeria-Rayo Vallecano. Coses de vendre el producte. També ha començat la Lliga a França. Amb quin partit, Pau?
Amb el Nice-Lille. Ara 1-0 al minut 77. Guanya el Nice amb un gol de Laporte al primer quart d'hora de partit. I amb l'ex del Barça, Jean-Claire Todibo, a l'eix de la defensa del Nice. El PSG jugarà demà a les 9 de la nit davant el Lorient. Veurem si ja amb Dembélé a l'equip. En l'estrena en partit oficial de Luis Enrique a la banqueta parisenca. I fora de França, dues estrenes més. Volendam 1, Vitesse 2 a l'Eredivisie i Sporting de Braga a Famalicão, un partit que encara tenim en joc i que estava guanyant fins fa uns moments l'Sporting de Braga.
Doncs tot això pel que fa al futbol internacional, inclourem, ni que sigui a moda d'anècdota, el futbol a l'Aràbia Saudita, perquè avui ha començat la Lliga a l'Aràbia Saudita amb un partit i pot ser, Pau, que Kessié ja hagi debutat i jugat amb la l'Al-Ahly?
És així, tal com ho dius. S'ha estrenat en victòria amb el seu nou equip en l'arrencada de la Lliga Saudita, que sí que ha estat titular i ha estat substituït al temps afegit dels últims minuts de partit. L'Al-Ahly ha derrotat l'Al-Hazem per 3-1 amb un hat-trick, atenció, de Firmino, un Al-Ahly també amb altres futbolistes de renom a les seves files, entre els quals Mahrez, Mendy i Robert Ibáñez.
Tot això, tota aquesta teca durant aquest divendres, hi ha hagut gol en el partit del Manchester City, gol del City, de fet, Pau, jugada embolicada, i em sembla que és Rodri, el jugador Rodri. Espanyol, sí, que acaba marcant el tercer, per tant, sentencia el partit a un quart d'hora pel final. Burnley 0, Manchester City 3, partit liquidat del City, que comença amb victòria la seva defensa del títol a la Premier. A la mitja hora de joc, 36 minuts al Pizjuán. De moment, Sevilla 0, València 0. Seguim pendents d'aquests partits. I a tot això ja és oficial. Sergi Darder és nou jugador del Mallorca. Està inscrit, de fet, fins i tot. Marxa de l'Espanyol, traspassat per 8 milions d'euros fixos més variables i el que és pitjor per l'afició blanquiblava. Se'n va per la porta del darrere, un dels mites dels últims anys a l'Espanyol, per no dir el jugador més important dels últims 6-7 anys a l'entitat. Ell es volia acomiadar, de fet, però el club no ha volgut que ho fes. I avui ja ha aterrat a les Illes i ha estat, d'alguna manera, presentat com a jugador del Mallorca, ja ha parlat fins i tot com a jugador de l'equip mallorquí. I un dels traspassos més sonats de l'estiu és a punt de fer-se oficial. Finalment, Harry Kane deixarà el Tottenham i fitxarà pel Bayern, Roger Gutiérrez.
És un dels noms propis d'aquest mercat de fitxatges, Gerard. Harry Kane ja ha aterrat aquesta tarda a Múnich, on ha passat la revisió mèdica amb el club alemany, i a falta de l'anunci oficial, el jugador anglès signarà amb el Bayern per les properes 4 temporades. De fet, alguns mitjans ja s'aventuren a dir que fins i tot podria debutar demà mateix a la Supercopa Alemanya.
Alguna cosa més del mercat de fitxatges que haguem de destacar d'avui?
Doncs diverses operacions a comentar, Gerard. En primer lloc, el Barça Atlètic ha fet oficial la cessió d'Estanis Pedrola per la Sampdoria, una operació que inclou una opció de compra condicionada per 3 milions d'euros i on el conjunt blaugrana hi diposita una opció de recompra per 7 milions, més un 50% en cas de futura venda, i d'un ex-blaugrana a un altre com Mica Mármol. El fins ara ex-futbolista de l'Andorra ha signat com a nou jugador de les Palmes per 1,5 milions d'euros. Per últim, comentar també el fitxatge de Fred pel Fenerbahçe. El conjunt turc pagarà 10 milions fixes més 5 en variables al Manchester United pel jugador brasiler. I atenció, Gerard, perquè això no és mercato, però Kevin Prince-Boateng ha anunciat que deixa el futbol. Home. Després de jugar en 15 anys en 15 equips. El davanter del Barça, entre altres, es retira en 36 anys.
Aquell fitxatge d'hivern que no va fer fortuna al Barça, ja es veia venir també, ho podríem dir, que no seria un gran fitxatge. Avui s'ha retirat a penjar les botes. Encara en futbol, el Mundial Femení. Això és història perquè la selecció espanyola s'ha classificat per les semifinals d'un Mundial. Ha derrotat els Països Baixos la passada matinada, la pròrroga, i dimarts que ve, la setmana que ve, a les 10 del matí, a l'hora catalana, a les 10 del matí, hora catalana, jugarà contra Suècia la primera semifinal del Mundial. Després anirem cap a Austràlia per escoltar les reaccions de la victòria 2-1 amb dos gols de dues jugadores del Barça, Mariona i el definitiu a la pròrroga, Salma Parayuelo. I fora del futbol, en bàsquet, s'està jugant un amistós de preparació pel pròxim Mundial entre Espanya i Eslovènia. Ara mateix el descans a Màlaga, Espanya 51, Eslovènia 41. S'ha lesionat, per cert, l'internacional espanyol Usman Garuba. El dia que han començat els actes de l'entrada de nous jugadors al Hall of Fame de l'NBA, en aquesta edició, amb Pau Gasol, un català, com a gran protagonista, com un dels grans protagonistes. Demà, de fet, es fa la gala, demà a partir de les 2 de la matinada, i aquesta gala oficial, la matinada de dissabte a diumenge, el català entrarà oficialment al Hall of Fame, i avui n'hem volut parlar, de fet, al tram final del programa, amb un dels seus amics, com és José Manuel Calderón. 3 minuts i seran 3:15, una pausa, i parlem de les inscripcions, o millor dit, la inscripció, que només n'hi ha una, i és la de Ronald Araujo. Ara
tot. Ho dirà, amb Gerard Ballet.
El 5 de desembre és el Dia Internacional del Ninja. I un 5 de desembre vaig conèixer la meva dona. Va ser inolvidable. Acabàvem de golejar el nostre màxim rival.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i marca't un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Amb Gerard Ballet.
Com li agrada al Marc Selva fer la selecció musical dels divendres, eh? Es nota que té bon gust i que sap perfectament quin dia passa de la setmana. A 3:15 de la nit aproximadament, amb el Francesc Latorre, que ja ha arribat, el primer que arriba, el més puntual de tots. Hola, Francesc, bona nit.
Què tal, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, encantat de ser un dia més aquí, tu diràs.
Sí, a l'estiu bé? T'ha anat bé?
Fantàstic. Super, super, vam descansar vacances amb la família i ara ja... A la voràgine de cap, amb les palanques, els fitxatges, els no fitxatges i la Lliga, tu.
T'estic veient ara que clar, estàs mirant una mica de futbol, no? Perquè ja és allò que ja s'anirava una mica, no? Home.
Mira que el primer partit no era massa atractiu, eh? No, Almeria Rayo Vallecano. Doncs allí estava, davant de la tele, per veure el primer partit de Lliga, que sempre fa il·lusió.
Tu has estat dels que s'ha menjat l'Almeria Rayo Vallecano. Doncs home, m'ha estat divertit. Almenys la primera meitat que hem vist un parell de penals. Ha acabat el partit 0-2, eh? Amb victòria del Rayo Vallecano a camp contrari al camp de l'Almeria. I de moment 0-0, aquest València-Sevilla, Sevilla-València, millor dit, el 42 de la primera meitat. Ara, però, el que ens ocupa són les inscripcions. Jo continuo actualitzant el web de la Lliga, però de moment només m'hi apareix el nom de Ronald Araujo. Avui que el Barça per fi ha fet oficial l'arribada de nous ingressos mitjançant la revenda d'actius propis. S'ha confirmat que el club tindrà nous socis comercials a Barça Studios en una operació que li permetrà completar les inscripcions pendents abans del tancament del mercat. El que no està clar és que el Barça ho pugui fer tot plegat abans de diumenge. Per tant, això és important. Encara no està clar que ho pugui fer tot, absolutament tot, abans de diumenge, tot i que ja us hem explicat que Íñigo Martínez, el futbolista que arriba lliure procedent de l'Athletic Club de Bilbao, no corre pressa la seva inscripció perquè serà baixa en el partit de diumenge contra el Getafe. En qualsevol cas, quins són els números d'aquest acord que ha fet avui oficial el Barça, Marc?
La part més feixuga. L'expliquem la primera, intentarem fer-ho pedagògic perquè tothom ho entengui, però és important donar el context de tot el que ha explicat el Barça avui. De fet, amb el Francesc Latorre estàvem a les oficines del Barça i ens hem assabentat al mateix moment, pràcticament.
Ja, et faré un matís. De tot el que no ha explicat el Barça, és de tot el que ha comunicat el
Correcte.
Barça. Perquè explicar no n'explica res.
Hem hagut d'estar allà entre companys també acabant d'analitzar ben bé el que deia aquest comunicat. Però Gerard, com tu deies, els números de l'acord. El Barça el que ha fet oficial aquest migdia és que incorpora com a socis de Barça Studios a Libero Football Finance, que és aquest famós fons d'inversió alemany del qual hem estat parlant aquests últims dies, que tenia tots els números d'entrar, però també a Nipa Capital, una empresa amb seu als Països Baixos. Tots dos es fan amb el 29,5% de la propietat de Barça Studios i passen a ser els socis majoritaris de la part que el Barça té venuda. Juntament, recordem, aquesta part, el Barça la comparteix amb Socios.com i Orfeus, que ara es queden amb un 20%, és a dir, menys que les noves empreses que han entrat. De tota manera, podem explicar a RAC1 que tot i que el Barça ha comunicat que ingressarà 120 milions d'euros per aquest acord, a data 31 d'agost el Barça ingressarà 60. És a dir, la resta d'ingressos serà més endavant, aquests 120 milions d'euros que el Barça ha comunicat abans del 31 d'agost, 60 milions, que a més corresponen als diners que el Barça tenia computats al pla de viabilitat presentat a la Lliga i que el club no va poder cobrar abans del passat 30 de juny. Per això, segons la Lliga, aquests 60 milions ja estaven computats i el Barça, si presenta aquests ingressos, els podrà utilitzar per anar inscrivint futbolistes. Ara bé, aquests 60 milions el Barça no els ha cobrat tots de cop. Els cobrarà abans del 31 d'agost, però no els ha cobrat tots de cop. De fet, aquest matí Mundo Deportivo explicava que el primer pagament era de 20 milions d'euros i la Lliga ja ha anat explicant que a mesura que el Barça vagi presentant els ingressos es podran anar fent les inscripcions.
Aquest és, com diu el Marc, la part més feixuga, però vaja, són els números de l'acord. 60 milions a data 31 d'agost, tal com explicava Mundo Deportivo, 20 milions el primer pagament que es fa ara de forma imminent perquè es puguin fer les inscripcions, veurem si totes, però les inscripcions abans del partit de diumenge contra el Getafe. Com afecta tot això, aquestes inscripcions que dèiem?
La part esportiva, segurament el que més ens interessa i sobretot ara mateix el que més mal de caps li provoca a Xavi Hernández. Hi ha dues maneres de poder anar fent les inscripcions de la Lliga. Una té a veure amb les sortides, la més fàcil. És a dir, un jugador al Barça el traspassa, el que guanya de traspàs un percentatge, pot anar a aquest marge salarial, que a més té part del sou que s'estalvia. Una d'elles ja està concretada, que és la de Frank Kessié, un espai que, segons ha pogut saber RAC1, és el que ha aprofitat el Barça per poder inscriure a Ronald Araujo. I per això, com tu apuntaves i com hem explicat a l'inici del programa, aquesta tarda el Barça a la web de la Lliga ja ha fet efectiva la inscripció de Ronald Araujo. Però com que no hi ha cap inscripció encara més confirmada, el Barça les ha de fer a mesura que vagi rebent diners. La Lliga validarà cada quantitat i anirà permetent les inscripcions. Aquí és on hi ha el risc de no poder comptar amb tots els jugadors per diumenge. Amb el que ha ingressat el Barça fins ara, es podria inscriure a l'altre jugador prioritari, ara mateix per Xavi, que és Ilkay Gundogan, que a més hem de recordar que té aquesta clàusula, sí, que si no està inscrit abans del primer partit de Lliga, podria marxar lliure. Està per veure quin marge més hi hauria per continuar inscrivint futbolistes. Prioritat també és Oriol Romeu, que també podria entrar en funció d'aquests diners rebuts. Mundo Deportivo parlava d'aquests 20 milions d'euros, però tampoc és una xifra oficial ni confirmada al 100% pel Barça. En resum, d'aquesta manera, amb Araujo inscrit, i si es confirmen les inscripcions de Gundogan i Oriol Romeu, quedarien per inscriure Sergi Roberto, Iñaki Peña, Abde Marcos i, com has apuntat, Íñigo Martínez, tot i que no és prioritària. Cal veure si d'aquí a diumenge el Barça pot ingressar més d'aquests 20 milions d'euros rebuts fins ara, i a més hem de sumar un altre factor que pot donar al Barça encara més marge salarial i que també és important, que és la venda d'Ousmane Dembélé. Si es confirma la venda de Dembélé abans del partit contra el Getafe, el Barça tindrà espai per inscriure a gairebé tots els futbolistes pendents, això sí, sempre a l'espera que la Lliga validi totes les xifres. Des d'avui la Lliga ja té tots els contractes dels futbolistes del Barça. Per tant, de tot aquest poti-poti que hem explicat, el resum és que també és important que el Barça pugui vendre Dembélé, més la part que ha rebut. Veurem a diumenge qui arriba. Sí que a data 31 d'agost el Barça els podria inscriure a tots i fins i tot pot tenir marge per fer més fitxatges. Però d'aquí a diumenge és possible que no s'arribi a temps.
És important remarcar també el que diu el Marc. Dembélé encara és jugador del Paris Saint-Germain. Veurem quan finalment es tanca aquest traspàs i podem donar ja d'una vegada per totes acabat la negociació, que encara continua. Anirem cap a París després i, en fi, escoltarem el que ha dit Luis Enrique abans de que el Paris Saint-Germain jugui el primer partit de la Lliga francesa. Amb els números sobre la taula i amb la informació ja explicada, saludo també al Juan Irigoyen. Hola, Juan, bona nit.
Com estàs?
Ben tornat, perquè feia temps que no et veiem per aquí a la redacció.
Sí.
Avui he dit, ve el Juan, i m'han dit, ah, torna el Juan. Perquè feia temps que no venies.
Los echaba mucho de menos. No tanto como Bayús. Que lo veo más seguido con esa camiseta salmón que tiene. Con
Pol Ballús, bona nit.
Bona nit.
Samarreta salmó, sí, és veritat.
Sí, una mica salmó, crec que li compro. Ja que estem aquí, i vull dir que si hem arribat tard és per culpa de l'home que tinc aquí al costat.
Ah, sí? Del Juan?
Sí.
Però eso será escaladura si te encontré abajo en la puerta.
Ah, és igual, deixem-ho estar aquí.
T'he de dir, Juan, que he estat aquest estiu pel teu país, per l'Argentina.
Sí, però entendia que era mi país, era Argentina.
No sé si et fas Catalunya també com a segona casa, però...
No, però ja... que estuve por tu país, m'imagina que te refieres a Catalunya.
No, exacte, no, aquesta ja la visito habitualment. I tens un país preciós, la veritat.
Gràcies.
Fantàstic. Ja sé que ho saps, perquè segurament l'has visitat...
Bueno, para mí, la mirada en el extranjero siempre es diferente a un local. Pero bueno, no sé, tengo que decir gracias, se tiene que agradecer
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay que ser agradecido en la vida. Gracias, Gerard. Gracias por...
Brutal, l'ambient a la Bombonera, l'ambient al Monumental... Vaig poder gaudir
No, sí, t'estàs equivocando.
Vaig poder gaudir de tots els ambients possibles. No, jo... No em poso si és de River, de Boca o de...
Però si fuiste a la cancha de Racing.
Ah, sí, també.
¿Y por qué no el primero que tengo que nombrar?
Ah, ¿eres de Racing?
Sí.
Ah, no, este pibe no sé. Este pibe, ¿dónde?
I fins aquí el programa.
Este pibe en otro planeta, boludo.
No, jo t'he de dir que si tinc simpatia pel gust, per Racing.
Ja podem continuar.
No, però viste lo que es eso.
Sí, brutal.
Pol Ballús no sabe nada, él todavía está en l'Etija.
No. Pol Ballús l'has de convidar un dia que vagi al Cilindro, perquè si no, ell a l'Etija, allà passa fred... Ara se'n va al Camp Nou...
Hoy viste el City, no?
Un tros, okay. Estan jugant.
Sí, Haaland, no sabem encara si s'adaptarà bé a la segona temporada del City, no sabem, Pol, encara si s'adaptarà bé o no a l'esquema de Guardiola, eh?
No, també ha tocat 6 pilotes, crec, a la primera meitat i ha fet 2 gols.
Doncs imagina't, si és que... No, en què toqués 2, en faria 2, també. Sí. Vull dir que no caldria. El City que està guanyant per 0-3 i hem arribat al descans en aquest partit de la Lliga Espanyola, 0-0 entre el Sevilla i el València. A veure, abans de saludar l'Ivan Cabeza, que crec que ja està per aquí, però abans, Ronald Araujo, de moment el primer. Trobeu lògic que hagi estat Araujo el primer... que hagi estat inscrit a la Lliga, Francesc?
Sí, perquè tenint en compte com està la defensa del Barça, crec que era una prioritat evident i segur que el cos tècnic ho tenia així de clar des del primer dia. Tenim a Christensen tocat, un Eric García que sí que ha fet molt bona pretemporada però no figura a la llista de preferències de Xavi, i un Araujo que et pot servir tant per jugar de central com de lateral dret. Per mi, fins i tot més important que la figura de Gundogan a l'ordre de prioritats. Al cap i a la fi, de migcampistes en tens molt, de configuracions al mig camp Xavi en té unes quantes disponibles, i per mi, sí, de tots els noms que havia pendents d'inscriure, Araujo havia de ser el primer.
també sobretot per un tema de missatge, no? Perquè la renovació ja fa temps que la va firmar, hi havia el rumor des de fa temps de la intranquil·litat sobre la seva situació contractual i també penso que el fet de que sigui el primer que l'inscriuen d'alguna manera és com reafirmar aquest missatge de confiança cap a Araujo, un jugador que és capità ara i que d'alguna manera no crec que hi hagués intranquil·litat, perquè quan li preguntava amb ell, ell transmetia sempre que confiava doncs, en el club i que estava molt tranquil en aquest sentit, però jo crec que reafirmar-li sent el primer home en aquest sentit que s'ha inscrit també a nivell de missatge cap a ell és important.
Mm. Una obligació més moral que deportiva, sí. No? La inscripció de Araujo. Más allá de que tiene razón Francesc, que quizás lo necesita más ahora Araujo que lo que puede necesitar a Gundogan si están bien los otros mediocampistas, pero lo que dice el Paul, con todo lo que tuvo que esperar, si encima le dicen, va primero Gundogan, no sé.
26 d'abril del 2022, estem parlant de fa any i mig, aproximadament, gairebé any i mig.
Però sí.
Sí, sí, vull dir... Poca broma. No, a més...
No se lo puede jugar de poco paciente.
Sí, sí, sí. A més estem parlant d'un líder i jo crec que, tot i que no ho és, no és el primer capità, i no ho serà encara que Sergi Roberto no ajudi, perquè després va Ter Stegen, és el tercer capità del Barça. Per mi un líder al camp. Vull dir, Ter Stegen des de la porteria també es pot ser un porter capità, però ell a l'hora de manar, de treure el caràcter, jo crec que no hi ha ningú com ell i és imprescindible, vaja, jo crec que és imprescindible més que Gundogan. Al mig del camp tens alguna solució més, tot i que tampoc hi hauria el Romeu, però a la defensa, tenint en compte més com està Christensen, vaja, jo crec que hi ha moltes raons i no sé, de moment aquí a la taula no hem trobat a ningú que digui que no, que hauria inscrit abans Oriol Romeu o algun Dogan. No? Que això està
clar, és que a nivell de caràcter, que és aquest aspecte que destaques de la seva personalitat, Sergi Roberto és el primer capità, però no té aquest caràcter. Sergi Roberto no el veus cridar, no es broncar, no animant a la resta de companys. A De Jong tampoc, són més calmats, i és veritat, Ter Stegen s'hi assemblaria una mica més, però és molt lluny.
3 minuts i les 11 de la nit, com que sóc de lletres, Juan, he preferit millor que això de la repalanca o de la revenda d'actius ens l'expliqui millor i ens l'analitzi un professional de l'economia i que, digui, d'alguna manera, no dic que vosaltres no ho feu perfectament,
No, això... ell és mig economista, Juan Iroguen.
Sí, però...
Però si no sabia ni de qui equipo era.
No. De Racing, m'ha quedat claríssim. Doncs com que sóc de lletres... Dic, escolta, deixa'm convidar a l'Ivan Cabeza a que ens valori una mica com ha vist aquest acord que ha anunciat el Barça aquest migdia. Hola, Ivan, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Ivan, que és economista i professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona, i que, si no vaig errat, aquest migdia has fet un fil a les xarxes, Ivan, has exposat el teu parer d'aquest acord, i deies, en les teves conclusions... que et semblava tot plegat una operació financera per salvar la tresoreria i el fair play, no? Que bàsicament era una operació que es podia analitzar de moltes maneres, però que l'únic objectiu pràcticament que tenia era la inscripció dels futbolistes. Això ho mantens i per què? Per què creus que és així, Ivan?
Bueno, bé, per respondre a aquesta pregunta, després, si vols, entrem una mica al motiu pel qual s'ha fet això, que és l'únic clar, i la segona que implica pel Cristo és això, però per respondre a la pregunta que tu em demanes, bàsicament et faria dues preguntes, que és, aquesta operació s'hagués fet si els socis, diguem-ne del 49% fins a data d'avui, socios i orfeus, haguessin pagat la quantitat que tenien acordada el 15 de juny?
No.
I la segona és, exacte, i la segona és, aquesta operació s'hagués fet en aquest moment si la Lliga no comencés d'aquí dos dies i tinguessis només 11 jugadors inscrits? No.
Aquesta segurament serà no, però, en fi, podria haver estat en qualsevol altre moment. És molt curiós i, evidentment, molta casualitat que sigui ara, just a dos dies, perquè es tanqui o perquè, d'alguna manera, comenci la primera jornada.
Aleshores, sembla més una operació no estratègica, a llarg termini, per un projecte concret, i sí més una operació, diguem-ne, de necessitat i d'urgència per temes esportius i econòmics, que no tots són responsabilitats del club. Aleshores, aquí, si vols, desenvolupem una mica... quina responsabilitat, qui té la responsabilitat, diguem-ne, que passin aquestes coses i què significa aquest acord.
Creus que és més culpa del Barça o dels socis, en aquest cas, i orfeus, que van pactar unes quantitats que ja hem vist que no s'han pogut pagar? Almenys ells expliquen que van demanar un ajornament del pagament fins al desembre. De qui creus que té més responsabilitat en aquest sentit?
Bueno, en la meva opinió, qui té més responsabilitat en aquest sentit és la Lliga de Futbol Professional a través del seu control financer. És a dir, un control financer que no està portant post-pandèmia allò que hauria d'intentar portar, que és garantir, diguem, la viabilitat del club, perquè obliga els clubs a fer operacions que van en contra, diguem, del rendiment econòmic propi, no? I això ho veiem en treure jugadors per preus que són menors per la necessitat, on no tens tu poder de negociació, i en fer aquest tipus d'operacions sense poder de negociació i amb urgència. Obligues a fer coses per garantir el curt termini que probablement perjudiquen el llarg termini dels clubs, no? Aleshores, matitzant això, el que et diria és que això no és una palanca sota cap concepte, això és una operació de venda d'actius que es va produir l'any passat, val? I que el Barça va acordar uns terminis de pagaments que dos dels socis no han acomplert. Aquí sí que hi ha un fracàs per part del club, perquè els socis amb els quals es va associar no han complert amb les seves obligacions i li han generat un perjudici, vale? Però no genera cap privilegi per part del club. Sento moltes vegades, o sigui, he sentit aquests dies, aquestes últimes hores des de lluny de la ciutat o del país a crítiques molt ferotges contra el club o contra, diguem, el privilegi que té respecte a la Lliga, i res més lluny de la realitat. El privilegi és zero. Aquesta operació no genera fair play. Aquest fair play ja el tenia generat el club amb l'operació de venda d'actiu del 49,5%, crec que és, de l'any passat. I a més, el novembre es canvia la normativa i amb el canvi de normativa no permet la inclusió del fair play, val, en vendes extraordinàries d'actius. Per tant, en aquest sentit, el club es veu obligat a fer una operació en contra, sota el meu criteri, de criteris econòmics millors per la seva viabilitat, bàsicament per complir una normativa. Ara bé, què ha fet el Barça, o sigui, què ha fet el Barça malament o no de manera excel·lent? Doncs en primer lloc, confiar en uns socis l'any passat que no han complert. Uh-huh. Això per una banda. Per l'altra banda, perden control en el sentit de que els socis que tenies, un era els dos gairebé podríem determinar que eren industrials, i ara entren dos fons. Val? I els fons d'inversió, diguem, d'empatia i confiança respecte al que és el club o el que significa, doncs en tindran. Bàsicament el que voten és rendiment, no? La tercera cosa que jo crec, per altra banda, és que el club té suficient talent dins i probablement a l'entorn, tant a la ciutat com al país, per desenvolupar un projecte d'aquest estil amb els recursos propis. O sigui, no necessitem anar a Alemanya o no sé on per poder desenvolupar un projecte com aquest. I bàsicament això es fa per l'urgència.
Per l'urgència de que entrin uns calés i que es puguin inscriure jugadors, no?
Exacte. De totes formes, també té una vessant positiva, això. Per una banda, que compleixes, diguem, amb el fair play i les inscripcions, i per l'altra banda, doncs, que sembla que el club s'està creient aquesta línia de negoci Barça Vision i Barça Media, doncs, per generar ingressos i diferenciar-se de la competència amb capacitat, diguem, a través d'entrades de diners fora de lo que és l'àmbit del futbol, a través de socis o de propietaris, ja sigui de país o bueno, inversors de fons d'inversors que no tenen res amb el futbol, doncs competir amb això, no? Mm. El que passa és que, bueno, al final també poses en risc, diguem-ne, una part del model, una part de la línia de negoci que probablement cotitzarà, segons t'ho he explicat avui, a la Borsa de Nova York, i hi ha cert control, diguem-ne, d'aquesta línia de negoci, doncs que el soci ja no tindrà cap. O sigui, encara que mantinguem la propietat, doncs, bueno, ens estem desfent, val?, d'actius que probablement treballats des de casa a llarg termini ens generarien bastants més ingressos. Mm.
Ara entrem a aquesta segona part que has comentat, aquesta entrada a la borsa, que és, jo crec, que la segona part que fa el comunicat del Barça amb aquesta creació d'aquest Barça Media, d'aquesta nova empresa. Però abans, tu creus que Socios i Orfeus, aquests dos primers socis que amb qui es va tancar l'acord l'any passat, posaran algun duro més en aquest acord? Dic, perquè queda un tant per cent que d'alguna manera és seu encara, però tens la sensació que es desentendran d'aquest acord?
Mira, a mi el que em costa creure és que aquests dos socis que van ajudar el club a l'últim minut en una situació semblant com aquesta perdin cadascun d'ells 10 milions d'euros. Això per començar. En segon lloc, doncs no tenim la informació com per poder-te respondre aquesta pregunta. Teòricament això se'ns va comentar l'any passat i nosaltres vam defensar, o jo en aquest cas vaig defensar, que em semblava una bona operació des del punt de vista de desenvolupament des de dins, a través de socis industrials, d'aquesta nova línia de negoci, i em semblaria incoherent, val, canviar socis industrials per socis financers per desenvolupar aquest projecte. Per tant, em costa veure que el club, diguem-ne, desfaci aquest partenariat d'aquesta gent que domina aquest sector per introduir-ne altres que bàsicament són financers i que no tenen cap experiència al món de l'esport.
És a dir, que pot ser més com una, com dos socis d'alguna manera que puguin aconsellar el Barça en aquesta línia de negoci, però diguéssim que el gran gruix de diners, no, els posi, com ha posat, com ha estat en aquest mercat d'estiu, els posi en aquest cas els dos socis, els dos fons que han entrat en aquest diguéssim mercat de fitxatges, per dir-ho d'alguna manera. Pot ser que sigui més un fet de trobar la línia de negocis, socios i Orfeus. I la segona part del comunicat, la del Barça Media, és una creació d'una nova societat que han d'aprovar els socis del Barça en l'Assemblea General i apunten aquesta entrada a la borsa de Nova York. Això què suposaria, Ivan? Perquè ja sabem que les entrades a la borsa a vegades, no sé si són positives, vull dir, és un món molt que fluctua molt i no sé si el Barça podria guanyar molt en aquesta línia de negoci.
Aviam, en primer lloc t'explico més o menys i per sobre com seria l'operació. Et faig un paral·lelisme, no sé si n'esteu assabentats, però fa cosa d'un mes, un mes i mig, va prendre bastanta rellevància al món econòmic a Espanya el trasllau de seu de Ferrovial des de Madrid o des d'Espanya fins a Holanda. Val? Un dels motius, tot i que el vam voler entrar com a polític, un dels motius era la facilitat que tenia Ferrovial a través de l'estat holandès i de la legislació holandesa de poder operar, val, el mercat secundari, val, diguem-ne la borsa, vale, als Estats Units. Vale? Llavors, això sembla una operació bastant semblant. És a dir, el Barça ha contractat, segons ens diuen, una firma que capitanejarà o assessorarà el club en constituir aquesta societat a Holanda per poder, val, aterrar a la borsa a Nova York, sobretot al NASDAQ, que és, diguem-ne, la borsa tecnològica, el mercat secundari tecnològic per excel·lència al món, val, per poder aterrar al NASDAQ i poder aconseguir capital per poder desenvolupar aquest negoci. Diguem-ne, aquesta és una mica, segons sembla, i amb les quatre línies que s'han explicat, el que pot semblar del que seria aquesta operació. Si em preguntes què n'opino, jo crec que per desenvolupar aquest negoci no cal anar a Nova York. O sigui, o no cal anar a Nova York cedint part de la propietat del club, val? Jo crec, o donar una línia de negoci al club. Jo crec que aquí, en aquest país, hi hauria gent, segur, i companyies de primer nivell tecnològic, d'arrel tecnològica, que segurament aportarien el capital i el talent humà per desenvolupar-ho des de casa, empatitzant molt més en els valors i en el que significa el club. Val? Perquè, clar, el fet de no conèixer, o sigui, el fet d'associar-te amb un fons financer és que els fons financers no tenen esperit. I nosaltres, bàsicament, el que vivim, entre altres coses, és de l'esperit i dels valors i de la manera d'entendre que tenim el club. No? Aleshores, en aquest sentit, allunyar-nos d'això, a mi, personalment, no em sembla una bona idea. Ara bé, potser ens ho expliquen, i ho expliquen molt bé i em convencen. No? Però així, a bote pronto, el fet de que una part de la línia de diguem, els negocis del club o siguin propietat de tercers que no sabem qui són, perquè quan hi ha una oferta pública de venda i comences a cotitzar en borsa, les accions es pot comprar qualsevol. Quan dic qualsevol, vull dir qualsevol, val? Aleshores pots tenir socis d'un negoci teu amb l'únic objectiu de rendibilitat i que no tinguin res a veure amb el que tu tens o el que tu sents respecte del club. Doncs a mi això em sembla un risc que no m'agradaria prendre. Però ja et dic, això és una opinió molt personal i està feta amb tota la prudència del món, perquè no sabem exacte, no s'ha explicat quina seria, diguem-ne, l'operativa. Però pinta que va per aquí.
Ho hauran de fer en assemblea, en la pròxima assemblea de socis i sòcies compromissaris. Allà s'hauran d'explicar, perquè això s'haurà de votar, tal com ha dit el Barça en el comunicat, i s'haurà d'aprovar. Francesc, Pol, Juan, alguna pregunta per l'Ivan, algun dubte, ara que el tenim aquí?
Sí, a mi me queda una duda. Barça Studios genera más o menos 30 millones de euros por año, ¿no?, según el último balance.
Bueno, veremos, el último balance no tenemos aún.
Claro, todavía tenemos.
No lo tenemos,
pero
veremos.
El anterior, Iván, habían sido 30 millones, si no recuerdo mal.
Aproximadamente, o sea, no tengo los datos aquí, pero bueno, circunstancial.
Si este año,
es una cifra circunstancial.
Si este año volvieron a generar lo mismo, la mitad de eso le corresponde a socios.com y a...
Sí. Evidentemente.
¿Y cuánta pasta pusieron ellos? ¿Se llevan
bueno, ellos firmaron un contrato en el que compraban, digamos, el 49,5% por casi 200 millones de euros, de los cuales han atendido pocos. ¿Vale? Con un plan de pagos que no han cumplido a fecha de hoy. Teóricamente les correspondería la misma, o sea, el 49%, independientemente de que hayan comprado de que hayan pagado las participaciones.
Independientemente de lo hayan pagado. Quizás se llevan más de lo que pagaron.
Lo que pasa es que estos contratos, ¿vale?, tienen un clausulado muy extenso y muy probablemente circunstancias de este tipo las prevén. Con lo cual, afirmar una cosa de estas a fecha de hoy sin tener el contrato me parecería por mi parte una irresponsabilidad. No te lo podría contestar, y entiendo que es una muy buena pregunta que debías contestar, debías hacerla a los responsables del club, porque yo no te la puedo hacer y sería responsable por parte mía, porque no tengo, probablemente se regula qué pasa en circunstancias como esta.
Vale.
Jo li volia demanar una pregunta que ens fa avui o aquests dies la gent pel carrer. Quan s'acabarà això? Fins quan ell, economista, creu que el Barça haurà de caminar sobre el fil ferro? Quants estius més com aquests ens poden quedar?
Aviam, jo crec que hem de partir a la base i el món del futbol va molt ràpid i el món, diguem-ne, en general, volem respostes ràpides a situacions complexes. Val? I jo crec que hem de ser una mica pacients respecte a això, i els que ens dediquem una mica a això fa temps que ho anem explicant. El president Laporta, l'any 2001, quan entra al club, es troba una situació on el club té un patrimoni net negatiu superior als 500 milions d'euros. Això vol dir que les pèrdues acumulades del club des de la seva història van generar 500 milions d'euros. A partir de tot això és molt complexa i no es fa ni en un, ni en dos, ni en tres exercicis. Altra banda, part d'aquest paquet, val, també portava com a, diguem-ne, com a postre, val, uns contractes faraònics que el club no va saber afrontar o no va poder afrontar i que ha tingut que assumir els últims dos anys, que li han generat una pèrdua operativa de gairebé 400 milions en dos anys. I això no és responsabilitat d'aquesta junta. Això és una cosa que va quedar clara. Aleshores, el club el que ha fet, amb millor o pitjor criteri, és acometre dos línies. Per una banda, a nivell, diguem-ne, d'impacte, vendre actius, com en aquest cas el Barça Studios, i l'altra, cedir part d'ingressos futurs a través de la venda dels drets de televisió, i per altra banda, reestructurat la massa salarial de la plantilla. La pregunta és, ara el principal problema és que un cop això més o menys ja s'està revertint i ja s'està arribant amb molts esforços a una situació, diguem-ne, de massa salarial ajustada als ingressos, que a més van davallar bastant pel tema Covid, val? Recuperar ingressos per una banda, baixar la massa salarial, però ara ens trobem, diguem-ne, amb tema Montjuïc, és a dir, que part dels ingressos que tu havies generat i molt bé l'any passat, doncs ara desapareixeran. Per tant, diguem-ne, entra un altre problema, que quan estàs equilibrant la part de les despeses, els parts dels ingressos et baixaran en un percentatge important perquè estàs fent l'estadi, no? Aleshores, el club el que ve a intentar és no perdre diners, i en la mesura en què no perdi diners i tingui un balanç on obrir la persiana no li costi diners i que pugui equilibrar els ingressos amb les despeses, es veurà abocat ja no dependre de venda d'actius extraordinaris, que tampoc és una solució eterna, perquè al final els actius s'acaben. Aleshores, en aquest sentit, doncs, tot dependrà de quin sigui el pla, jo suposo que ens ho explicaran al pressupost, sobre el negoci operatiu del club. És a dir, si ja podrem equilibrar les despeses salarials inflades enormement els últims 3 anys respecte als ingressos. Val? Bàsicament, en aquell mateix moment és quan desapareixeran, diguem-ne, aquests problemes.
Si no vaig errat, al setembre en diria que es publiquen, no?, els comptes del Barça i els pressupostos. Si no vaig errat, en principi
sí,
crec que
setembre o primera setmana d'octubre. Al final van sortir infiltracions, es va sortir un comunicat del club on ens van explicar el tema dels ingressos, en cap cas ens han explicat res de les despeses, i suposo que al mes de setembre, finals de setembre, primera setmana d'octubre, doncs en principi es publicarà, diguem-ne, els comptes anuals, 15 dies abans de l'assemblea com a mínim per llei, i en allà podrem veure exactament quin ha estat el resultat del club, que per una banda tindrà un resultat ordinari molt dolent, ja us ho avanço, perquè això ja estava pressupostat, i un resultat extraordinari, fruit de la venda d'actius, molt positiu. Veurem com queda tot plegat.
Bona nit, Ivan. Et volia preguntar, si no vaig errat al principi quan t'ha demanat el Gerard per els responsables o per noms que et venien al cap, has mencionat a la comissió de la Lliga. Jo et volia preguntar si des del punt de vista econòmic veus possible que la Lliga com a institució no estigués gens al corrent o no pogués veure a venir gens que això no s'acabaria pagant o que es fallarien aquests pagaments, o si d'alguna manera creus que la Lliga, a l'haver vist aquests contractes, ho podia preveure.
Aviam, jo si no tinc mal entès, el que va passar és que la Lliga va demanant, o sigui, el tema del fair play financer, per molt que en parlem, els que estem fora no en sabem. És a dir, sí que sabem exactament com funciona, però la situació real del fair play financer la desconeixem tots, val? Per molt que escrivim, diem i parlem. Val? El fair play financer, lògicament, és una fórmula matemàtica que és mòbil, no és fixa, val? Que és bilateral, o sigui, es parla de clubs directament des del club amb la Lliga, i que depèn bàsicament dels ingressos que es van generant i de les despeses que es van generant. Com que això va passant cada dia, és molt difícil saber exactament en quina situació està. El que sí que se sap, vale, i es preveu, i la Lliga preveu, és que els clubs avancin pressupostos o plans de viabilitat on el club es comprometi a una sèrie d'ingressos i a una sèrie de despeses. En aquest cas concret, el club es va comprometre, val, a diguem-ne, a cobrar aquests 60 milions perquè es tenia per contracte. I el que li ha dit la Lliga és, com que tu no has cobrat aquests 60 milions avui, i el Barça li diu, escolta'm, no els he cobrat avui, però tinc un compromís per cobrar-los al desembre, la Lliga li diu, escolta'm, no val, perquè en el pla que tu em vas presentar em vas dir que aquests 60 milions els... aquests 60 milions els cobraries. Per tant, aquest triple que tu havies generat anteriorment no te'l pots aplicar en, aquest, en aquesta finestra d'estiu. I aquí rau el problema, val? Perquè el Barça s'ha vist obligat a aconseguir 60 milions d'euros, val, per tapar aquest forat que li han fet els dos socis amb l'impagament. Aleshores, això la Lliga en principi no és que ho preveiés, no ho preveiés, però el Barça sí que va preveure en el seu moment que això es cobraria, i arrel de no cobrar-ho és quan la Lliga s'ha tornat inflexible i ha demanat que això s'havia de cobrar, i és quan el Barça s'ha vist obligat amb urgència a introduir dos socis que compren la participació dels altres dos socis, això haurem de veure com va per contracte, i apliquen aquests 60 milions d'euros, que entenc que la Lliga creurà després de la verificació i permetrà al Barça inscriure tothom.
60 milions que ja hem explicat que no arribaran de cop, sinó que de moment n'arribaran 20, i a partir d'aquí, fins al 31 d'agost, s'haurien de fer d'alguna manera, aquests últims 40 milions haurien d'arribar d'aquí fins al 31 d'agost, paulatinament, aquests 60 milions que el 31 d'agost el Barça hauria de comptar en el seu balanç i hauria de justificar la Lliga, com diu l'Ivan, per dir-li, ei, que aquests 60 que jo t'havia promès, aquí els tens, i per tant deixa'm inscriure tots els jugadors que vulgui inscriure, i fins i tot algun més. Ara en parlarem de quins possibles jugadors podrien venir. De fet, parlarem de Neymar, tan senzill com això, d'un nom propi. Ivan, no preguntaré si vols la tornada de Neymar, però sí que t'agrairé l'estoneta i la classe d'economia que ens has fet. Una abraçada.
Em quedaré amb les ganes de contestar-te amb això, eh?
Ah, doncs contesta'm. No, home,
no, si... no, no.
No?
No,
no,
no, no, no, prefereixo no contestar.
Un altre dia, un altre dia.
Només faré una petita reflexió.
Sí.
Si tot el que estem fent és per acabar, entre d'altres, portant a Neymar, que ens hauríem de plantejar. Ja està. Fins aquí puc rebre.
No entendí, Ivan.
Queda claríssim. Ivan, gràcies, una abraçada.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada. Doncs això, que una pausa, i parlem de Neymar, de Dembélé, anem cap a París, i la possibilitat existeix. Veurem si s'acaba produint. Una pausa.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Quatre minuts per sobre d'un quart de 12 de la nit fent tertúlia, el tu diràs, amb en Francesc Latorre, en Pol Ballús i en Juan Irigoyen, hincha de Racing. M'ha quedat claríssim, només faltaria. Per cert, enhorabona, quarts de final de la Copa Libertadores. Hi ha un Boca Racing als quarts de final de la Copa Libertadores.
Me imagino que ahora que manifestaste que eras hincha de Racing, vas con Racing.
Sí, 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 sens dubte, sens dubte. No hi ha cap mena de dubte. Tenim en joc un partit de la primera jornada de la Lliga Espanyola. Àlex, està jugant ara mateix el Sánchez-Pizjuán, el partit entre el Sevilla i el València.
Sí, de moment minut 56, 11 de la represa, continua el 0-0 inicial. Bé, partit igualat, de moment. Poques ocasions, però partit igualat.
Poques ocasions, partit igualat i sense gols al Sánchez-Pizjuán. De seguida anem cap a París, perquè avui al migdia ha parlat Luis Enrique, l'entrenador del Paris Saint-Germain, entre altres coses. Ha parlat poc del debut del seu equip demà al camp de l'Orient, però se li ha preguntat per Dembélé, se li ha preguntat per Neymar i se li ha preguntat també per Mbappé. Anem cap a París. Hola, Dani Gil, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Bona nit. A veure, anem a pams. Comencem per Dembélé, que és una situació que no s'acaba de tancar, i jo crec que Luis Enrique l'ha definit perfectament. Està gairebé fet, però hi ha alguna cosa, que no sabem el que és exactament, tot i que la negociació sembla que continua, algun document que continua fent la guitza perquè el Paris Saint-Germain pugui anunciar, i el Barça també, l'operació, i que per tant Dembélé sigui nou jugador del PSG i deixi de ser ja definitivament jugador del Barça, no?
Sí, tot plegat s'està allargant més del compte, perquè recordem que Dembélé va tornar a París el dimarts, la mateixa nit del Gamper. Ahir va passar revisió mèdica a l'Hospital Americà de la capital francesa i en principi està tot a punt perquè es faci oficial. El PSG i Dembélé ho tenen tot lligat, però la firma del contracte encara no s'ha produït perquè no han rebut tota la documentació del Barça. De totes maneres, el fitxatge no corre perill, és qüestió d'hores. De fet, és bastant probable que demà mateix es pugui fer oficial. El que no veurem és encara a Dembélé vestit de curt, perquè avui, com deies, li han preguntat a Luis Enrique en roda de premsa per l'encara jugador del Barça i ha contestat que demà no s'estrenarà amb la samarreta del Paris Saint-Germain, perquè tot i que el fitxatge està gairebé tancat, encara no és oficial al 100%.
Todavía hay algún fleco, no sé exactamente en qué apartado, pero no estará mañana. Todavía no es jugador del PSG, al 100%. Al 99 sí, al 100 no.
Per tant, encara falta aquest 1% per acabar de tancar-se, veurem si demà ja definitivament s'acaba fent. Això d'una banda, aquesta és l'operació sortida del Barça, la Dembélé, que ja fa dies que la donem per feta, però encara no és oficial, i el nom de Neymar, que en les últimes hores cada vegada més se l'està associant amb el Barça. D'entrada, sí, d'entrada, Dani, el que queda clar és que Luis Enrique no vol a Neymar.
Sí, ell no ha volgut aprofundir gaire sobre aquest tema perquè ha dit que les converses amb els futbolistes han de quedar en l'àmbit privat, però tot apunta que Neymar té els dies comptats al Paris Saint-Germain. Jo la informació que tinc, en la línia del que deia aquest matí el Marc Marvà, és que Neymar està boig per tornar al Barça. És una espina que té clavada des del dia que va marxar, perquè el seu entorn més proper reconeix que es va equivocar, però dit això, no serà gens fàcil. És a dir, Neymar cobra més de 30 milions d'euros més per temporada, amb la qual cosa és una xifra del tot inassumible per aquest Barça, i en aquesta partida també està el Paris Saint-Germain, que és veritat que el club vol posar fi a la seva relació professional amb Neymar, està valorant si fer-ho a través d'un traspàs, que això és el que voldria, o si oferir-li una rescisió de contracte, però en tot cas el que és segur és que Luis Enrique no compta amb ell. De fet, el dimarts passat es va produir una reunió entre jugador i entrenador en la que li va dir que no hi comptaria gaire aquesta temporada, i malgrat Luis Enrique no ho ha dit obertament a la premsa, perquè, com dic, defensa que aquestes converses han de quedar en l'àmbit privat, es nota que Luis Enrique no vol a Neymar a l'equip.
Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. Yo no voy a transmitir lo que les he dicho, lo que me han dicho. No creo que sea profesional. Prefiero mantenerlo en secreto. Y mis palabras, es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dirán más. Las decisiones que tome claramente marcarán cuál es mi idea.
Doncs encara no coneixem la convocatòria, si no m'erro, Dani, però demà s'hauria de conèixer, i Neymar no fa pinta que sigui a la convocatòria, entre altres coses perquè diuen que té un virus o que, en fi, que no està disponible per jugar. Jo crec que tot plegat ja sabem de quin pou calça, i d'alguna manera queda clar que Luis Enrique no compta amb Neymar de cara a la pròxima temporada. Dani, anem parlant, una abraçada, que vagi bé.
Molt bé, bona nit, una abraçada a tots.
En Dani des de París. Nosaltres us explicarem també el que sabem exactament de l'operació Neymar. Això ho ha dit tothom, però és important remarcar-ho. Ell vol venir, i no només vol venir, sinó que evidentment vol venir rebaixant-se el sou, perquè seria impossible, evidentment, encabir Neymar amb el sou que té ara mateix al Paris Saint-Germain. De fet, el Barça, amb l'activació d'aquesta nova palanca, s'arriben als 60 milions, Dembélé es ven, i amb les vendes també de Kessié, i segurament, perquè Desti i l'Anglès ja sabem que no compten, segurament amb alguna sortida més, el Barça ja ha fet els càlculs i ja sap que en el fair play financer li entraria a Neymar. És evident, però, que hauria de ser en unes condicions molt concretes. Neymar s'hauria de rebaixar molt el sou. Pel que sembla, Neymar està disposat a rebaixar-se el sou. Això també s'haurà de veure, perquè una cosa és quan ho dius d'alguna manera així de forma molt elegant i l'altra és quan s'asseuen els advocats de Neymar a la taula i comencen a mirar la lletra petita. Però això és el que sabem. Això és el que sabem. Ell no vol seguir a París, potser tindrà altres ofertes, però ell el que vol és venir a Barcelona. I per tant, està boig per tornar al Barça i per jugar de blaugrana. Dit això, ja ho hem anat també repetint molt aquesta última setmana. Des de la junta directiva, el Barça creu que seria una molt bona operació a nivell mediàtic. I no oblidem tampoc que hi ha gent que encara considera Neymar com un dels grans futbolistes europeus del moment. Si està sa, evidentment. Aquest és el gran interrogant, evidentment. Però hi ha gent que creu que seria mediàticament un reclam en un any complicat a Montjuïc i esportivament, si té el compromís d'alguna manera de donar-ho tot pel Barça, esportivament segueix sent un dels millors jugadors del món, perquè és veritat que quan ha estat al camp ha estat diferencial, tot i que amb el Paris Saint-Germain cada any ha tingut una lesió important i no ha pogut jugar. Només una cosa més. Al Barça hi ha un hàndicap, i és que l'entrenador, Xavi Hernández, no veu ara mateix com una de les prioritats el fitxatge de Neymar. Potser no és tan contundent com dies enrere, però d'entrada Xavi el que vol és que algú li expliqui, primer de tot, la proposta del fitxatge de Neymar i després veure realment si li encaixa i quines altres opcions hi ha. Perquè, per exemple, es pot donar el cas que el 31 d'agost el Barça només tingui a Neymar lligat, perquè Neymar, si rescindeix amb el Paris Saint-Germain, arribaria lliure i només hauries de pagar-li el sou, i hi hagi d'altres futbolistes pel qual s'hagi de pagar un traspàs. Si és Neymar o res, potser Xavi diu Neymar. Si és Neymar o algun altre futbolista, com era Bernardo Silva, que sembla que ja es va pagant, doncs potser Xavi, evidentment, diria no a Neymar. Aquesta és la situació a dia d'avui. L'staff tècnic, d'alguna manera, encara dubtant moltíssim de la possibilitat d'incorporar Neymar, però tant des de la Junta com des de la vessant econòmica, fent la feina per intentar encabir-lo i mirar de si és probable o no el fitxatge de Neymar. A tot això, el primer capità del Barça, Sergi Roberto, Marc, ha dit que estaria encantat de que el brasiler tornés a Can Barça.
Sí, de fet, l'hem escoltat fa pocs minuts en una entrevista que ha concedit als companys de Mundo Deportivo, que demà també la podreu llegir en paper, avui es pot llegir al lloc web, i a més podem escoltar quan li han preguntat si li agradaria que Neymar tornés al Barça i que tornés a ser el seu company.
Creo que es un jugador muy diferencial. Ahora con la marcha de Bus, pues también creo jugadores así de este talento nato, talento individual, al final son muy importantes. Pero bueno, es una cosa que tiene que decir la dirección deportiva, el entrenador, el presidente. Así que bueno, yo le tengo un gran cariño y ya te digo, al final queremos que los mejores jugadores estén en nuestra plantilla para tener la mejor plantilla posible.
Aquest és Sergi Roberto parlant de Neymar, el primer capità del Barça, insisteixo. Potser fa dos anys seria una valoració més, però és el capità del Barça a dia d'avui que dona la benvinguda i que estaria encantat i que rebria Neymar amb els braços oberts. També és important com el vestidor encaixaria un possible retorn de Neymar. Un vestidor, a més, molt nou i que pràcticament no ha compartit experiències amb el futbolista brasiler. Sergi Roberto, sí, seria un dels únics.
I Ter Stegen, no? També?
Sí. I Ter Stegen. Te'n surt algun més o no?
Estava pensando línia per línia, els titulares, seguro que no.
No, jo crec que no, perquè de Balba, Busquets, no. Que ja no hi són.
De Jong tampoc hi va coincidir. No.
Doncs, en fi, aquests serien els pocs futbolistes que han coincidit amb Neymar.
Dos tipus que tenen un perfil similar al de Neymar.
Sí, totalment, totalment oposat, molt, molt discrets. I a tot això, avui també hi ha hagut una informació en exclusiva de la porteria, en aquest cas de Marc Barbà, tertulià habitual del Tu Diràs, en el qual expliquen encara algun detall més de l'operació d'un acord que d'alguna manera seria imminent a expenses de tot el que hem exposat, del sí de Xavi Hernández, evidentment, de que el jugador rescindeixi amb el Paris Saint-Germain, que no serà gens fàcil. Hola, Marc Barbà, bona nit.
Què tal, Ballera? Bona nit.
Tu has estat molt contundent en...